vam viure ahir en aquesta sala del Suprem a la tarda, que és quan podem entrar-hi, després d'haver radiat durant el matí tot el que va passant a dins amb les declaracions ahir centrades en Jordi Cuixart, el president d'Òmnium Cultural, és que les explicacions que donava Jordi Cuixart i Carme Forcadell a la tarda, la mirada dels magistrats era de dir, realment, tots aquests arguments són difícils de conjuminar amb les acusacions de rebel·lió. Veurem com es desenvolupa un cop apareguin els testimonis. A veure, sintetitzadors, què vam aclarir ahir després d'una sessió de 10 hores, Domènec?
Doncs mira, a mi em va semblar que em quedava molt clar que hi havia un abans i un després de 500 dies a la presó per Jordi Cuixart.
Aquí hay un tema que yo quiero dejar claro, porque si no nos vamos a andar con equívocos. Mis declaraciones delante del juez instructor estaban vinculadas a una voluntad de salir de la prisión al precio que fuera. Y esta ya no es mi prioridad. Yo soy un preso político. Después de 500 días de cárcel, mi prioridad no es salir de prisión. Mi prioridad es poder denunciar el ataque y la vulneración que hay de derechos y libertades en Cataluña y en el conjunto del Estado español. Mi prioridad es la absolución, obviamente, pero mi prioridad es la resolución del conflicto político entre Cataluña y España y la recuperación de derechos y libertades en el conjunto del Estado español.
Pel que fa a la declaració de Carme Forcadell, vam aclarir també aquesta confessió i alhora denúncia que feia la fiscal Consuelo Madrigal.
El intérprete supremo de la Constitución es usted o el Tribunal Constitucional.
Es el Tribunal Constitucional, por supuesto. Yo respeto al Tribunal Constitucional. Es decir, en ningún momento ningún miembro de la mesa tenía en su voluntad desoír los mandatos del Tribunal Constitucional. Pero también considero que en los últimos años ha habido una politización del Tribunal Constitucional.
Clar, Carme Forcadell reconeixia ahir que durant els fets de setembre i octubre ella es va haver de moure en una contradicció. D'una banda, havia de respectar el Tribunal Constitucional, era el que li devia...
No hi havia voluntat de desobeir, deia ella.
No hi havia voluntat de desobeir, però alhora també reconeixia que aquest Tribunal Constitucional era un organisme altament polititzat, no? I, per tant, ella justificava moure's entre aquesta contradicció perquè va desembocar en el debat de les lleis de desconnexió al Parlament. Per què va actuar com va actuar a nivell parlamentari?
No es potestat de la mesa entrar en el fondo de las tramitaciones parlamentarias y tampoco es potestat de la mesa valorar la constitucionalidad de las tramitaciones parlamentarias. En todo caso, yo esta resolución la voté junto con otros 72 diputados y tanto estos diputados como los miembros de la mesa entiendo que estamos protegidos por la inviolabilidad parlamentaria.
Perquè no oblidem que ahir qui declarava al Tribunal Suprem eren dos punts de vista molt diferents. El d'un activista i, per tant, president d'Òmnium Cultural i la representant d'una institució, que era el Parlament de Catalunya. Ella va defensar en tot moment el reglament de la cambra, la sobirania del Parlament. I, en canvi, Jordi Cuixart, Domènec, el que va fer és intentar fer entendre al tribunal com se sentia la societat catalana en el moment en què hi va haver els escorcolls a totes les dependències aquell dia 20 de setembre de la Generalitat.
I, per exemple, per això va fer aquesta reflexió sobre què va significar el 20 de setembre quan la Guàrdia Civil, recordem-ho concretament, va entrar a diferents departaments de la Generalitat, va detenir 14 dels càrrecs, de fet els va citar, els càrrecs, els alcaldes que estaven pendents de declarar, tot això en un intent d'impedir un referèndum.
Si no somos capaces de ubicar bien el 20 de septiembre, no vamos a entender nada. El 20 de septiembre en Cataluña se producen unos hechos que es un punto de inflexión. Para la sociedad catalana, el autogobierno, independientemente que seas independentista o no, que el sentimiento de autogobierno en Cataluña, guste o no guste, es una cosa muy arrelada a nuestro sentimiento de pertenencia colectiva. Y el autogobierno entendido como mascotas de gobierno, cuando se siente atacado, porque el 20 de septiembre se suspendió la autonomía financiera de Cataluña, tiene la respuesta que tendría cualquier tipo de sociedad cuando ve atacadas sus instituciones de autogobierno.
I tensions a la sala i tantes com ne vulgueu. Tantes com ne vulgueu,
sí,
Dani.
Sí, i més tenint en compte que l'estratègia de defensa de Jordi Cuixart era precisament acusar a l'Estat, no? I la veritat és que mira que el fiscal Jaime Moreno ho va intentar, per dalt, per baix, pels costats, però no va acabar de sortir-se'n perquè, com una anguila, Jordi Cuixart deixava anar el seu missatge bona part d'ell
polític. I Marchena estava desesperat.
Marchena estava molt desesperat perquè va haver de mediar entre el fiscal Moreno i l'acusat Cuixart.
Y si le gustan, es la respuesta, y si no, no tengo otra, porque no puedo decirle otra cosa que lo que le he dicho.
Efectivamente, usted no está obligado a responder en términos que le guste al Ministerio Fiscal, eso es incuestionable. Pero lo que sí es indudable es que si usted deriva la respuesta hacia otro tipo de consideraciones que en un momento determinado incluso carecen de relevancia jurídica y pueden tenerla mucha en el plano político, pues estamos perdiendo el tiempo.
Estava desesperat, perquè veia que se li anava l'interrogatori cap a la part política i Marchena deia, bueno, escolta, centreu les preguntes de tal manera que aquesta gent no pugui fer aquí el seu discurs. Un altre moment tens, Consuelo Madrigal i Carme Forcadell, no?
Sí, sí, en Consuelo Madrigal i Carme Forcadell, recordem que també el Marchena va tenir molta feina aquí, va intervenir almenys dues o tres vegades una mica per frenar el cara a cara tens que es va viure i perquè continuessin doncs, una mica argumentant i responent a les preguntes. Aquest és un dels moments tensos entre la fiscal Consuelo Madrigal i Carme Forcadell.
Usted dijo en algún momento públicamente que los Mozos de Escuadra no aceptaban el control que el Estado y la Fiscalía habían ordenado.
Eso es absolutamente falso y pido que me muestre dónde lo digo yo.
Si no lo dijo, no.
No, no, es que no lo dije. Y además está en la acusación, pero es absolutamente falso.
Bona part de les acusacions de la Fiscalia estan basades en declaracions dels encausats i també, sobretot, en tuits.
Sí, al final acabes arribant a la conclusió que serà la rebel·lió dels tuits, perquè tota l'estona els hi fan llegir tuits.
Va ser la paraula més repetida ahir. Tuit.
Tuit i el Twitter. El moment més dur, sens dubte, Cuixart referint-se a les càrregues policials de l'1 d'octubre. Va fer un discurs molt personal, sense referències legals o polítiques. Escolteu.
El dolor que sentimos nosotros aún hoy va a durar generaciones. Aquella violencia de la policía, cómo jadeaban a los agentes de la policía cuando dejaban sus lugares de destino, al grito de a por ellos, a por quién señores iban, a por ciudadanos como nosotros. Yo soy hijo de una murciana, yo también soy medio español. ¿A quién querían pegar esta gente? ¿A gente que estábamos ejerciendo nuestros derechos? Tenemos muy claro que en Cataluña no nos van a confrontar con los distintos pueblos de España. Son pueblos hermanos y no lograrán confrontarnos. Ni con el a por ellos ni con leyes injustas.
I aquí hi ha un altre punt, que és la declaració d'independència.
Sí, l'altra data clau del procés independentista, el 27 d'octubre, el dia que el Parlament va declarar la República Catalana, i això era el que enfrontava Carme Forcadell amb la fiscal Consuelo Madrigal.
Se declaró la independencia de Cataluña el 27 de octubre.
Se aprobaron dos propuestas de resolución y se leyó un preámbulo que era una declaración política.
Cuando dice política,
sin consecuencias jurídicas.
Cuando dice política, ¿a qué se refiere? ¿A que era de mentira, de broma, teatro, sainete, no. Farsa? ¿A qué se refiere cuando dice eso?
Pues que era política. No sé si usted considera que la política es una farsa, es un sainete, pues
no.
Entonces sí.
No, no lo
pero
considero.
Yo entiendo que la política es una cosa seria y es una declaración política.
Bueno, vamos a ver.
I en el capítol de somriures amargs del dia d'ahir podríem parlar de les llangonisses i les botifarres, que això va ser la primera fase de l'interrogatori a Jordi Cuixart, no?
Dient
un pressupost de mig milió d'euros en botifarrades, etc. Però, d'altra banda, Manuel Marchena, i jo ho anava anticipant, perquè quan anava explicant li anava veient la cara, Manuel Marchena va ser, en qualsevol moment saltarà després de quantes hòsties?
10.
Després de 10 hòsties i un collons.
Cuestiones técnicas de la empresa que daba d'alta, o sea, insisto, el presidente de Òmnium Cultural, yo no, es que lo que sería sorprendente es que yo supiera y dijera, sí, sí, era Nominalia, o era, hostia, Julián, este tío, no puede ser, yo no lo sé, y lo digo con todo el respeto, no puede,
intentar,
yo no puedo saber esto.
Lo digo porque vamos a ver.
Perdón, señor fiscal, vamos a intentar las interjecciones coloquiales,
perdón,
a reprimirlas.
No.
Va ser força pacient, Marchena.
Va aguantar estoicament, Ens miràvem aquí amb Carles Prats, que s'ho estava escoltant allà, i ens miràvem de reull i pensàvem tots dos, ens ho dèiem amb els ulls, saltarà Marchena en qualsevol moment. La imatge del dia, a veure, n'hi ha d'imatges perquè es projecten vídeos. N'hi va haver un, us he de dir, que va demanar a Fiscalia que en el moment en què es va emetre, les defenses es miraven dient però ens està regalant el vídeo, perquè era un vídeo que era un al·legat pacifista, no? Però hi va haver un nou vídeo que va demanar la defensa de Jordi Cuixart Marina Roig per desmuntar l'acusació de rebel·lió. Domènec.
Sí, era el primer cop. De fet, s'havien fet referències verbals a aquest vídeo, però el primer cop que es podia veure, i segurament serà clau, segurament el tornarem a veure, perquè serà una eina clau a l'hora de defensar que no hi va haver violència i a l'hora de defensar que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart no van incórrer en el delicte de rebel·lió. Els magistrats de la sala van veure per primer cop, i quan Cuixart a la tarda del 20 de setembre deia als milers de concentrats davant la seu d'Economia que s'estessin tranquils, que no recorressin a la violència.
Us demanem una cosa, si detecteu algú que actua d'alguna manera violenta o actua d'alguna manera provocativa, intentant atacar els cossos de seguretat, els Mossos d'Esquadra, no ho permeteu, aïlleu-lo, detecteu-lo i desemmascareu-lo. Són els enemics del poble, són els enemics del poble de Catalunya. Ens volen violents i nosaltres no en som de violents.
Aquestes imatges, aquest vídeo, s'ha vist força vegades a Catalunya, potser aquí a Madrid
no tant.
Potser ha passat més desapercebut.
T'he de dir que jo hi vaig estar fixant i els magistrats, ahir, tan tarda com matí, però especialment a la tarda, que els puc veure tota l'estona, no, davant, estaven molt concentrats, t'he de dir.
I prenen notes, també.
A més, recordeu que aquestes imatges eren força destacades en el documental que va fer Mediapro sobre el 20 de setembre, i aquell documental no es va arribar a veure mai aquí en cap cadena de televisió.
Que, insistim, avui és el moment dels testimonis, és el moment dels polítics i després dels tècnics. Vull dir que ara han parlat els encausats, però aquí hi ha molta tela per tallar.
Hi ha tela. En aquest vídeo el protagonista era Cuixart fent aquesta proclama pacifista a favor de la no violència, i just després, assegut davant del tribunal, era el mateix Cuixart qui deia violència, però escolteu, nosaltres aportarem proves tan senzilles com els diaris de l'endemà del dia 20 de setembre de com recollien la notícia de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu d'Economia i de la concentració de milers de persones, i la paraula violència en aquestes cròniques, en aquests articles periodístics, no apareixia per enlloc.
No hubo violencia, pero no lo digo yo. Tenemos una pericial donde se explica muy bien el resumen de los medios de comunicación el día después del 20 de septiembre, y explican que hubo una concentración muy grande, pero el concepto violencia que interesadamente alguien ha intentado poner encima de la mesa no existía el día 21 de septiembre. Jordi Sánchez y yo éramos dos perfectos desconocidos para la sociedad española. Hay otra pericial que habla de las búsquedas del nombre Jordi Sánchez y Jordi Cuixart en Twitter, en Google, donde sea. Cero. ¿Cuándo empiezan las búsquedas? A partir del 16 de octubre. Cuando ustedes nos han puesto en prisión, nosotros nos hemos convertido en unos referentes de la sociedad catalana. Y se lo digo de verdad, contra mi voluntad.
Fa referència a un estudi, ho vam explicar ahir, perquè nosaltres hi hem tingut accés. És una pericial que va demanar Òmnium Cultural amb una empresa que es diu Rembold, si no m'erro, on hi havia precisament l'impacte social d'aquell 20 de setembre a Comissions Obreres, a UGT, a les universitats, als sindicats, és a dir, que no era una cosa d'Òmnium i ANC la protesta, ni molt menys. Ahir la temperatura exterior estava situada a les delegacions d'Òmnium Cultural a Catalunya a través de pantalles gegants. Ens van seguir la declaració de Cuixart, no?
I, a més, una conseqüència inesperada. La seva compareixença al Suprem, la compareixença de Jordi Cuixart, ha fet créixer els socis de l'entitat. Durant la sessió d'ahir, Òmnium Cultural, ho deia després Marcel Mauri, va guanyar 4.000 nous socis. Ara ja en té gairebé 143.000.
I una altra temperatura exterior a Estrasburg.
Sí, perquè aquest judici es juga també a Estrasburg, o s'acabarà jugant en segona volta també als tribunals europeus, perquè ahir sabíem, mentre estava declarant Carme Forcadell, que la seva defensa ha presentat ja una querella contra la presó preventiva que pateix des de fa 341 dies, i això suposa que és la primera dels 12 processats que porta el seu cas, en aquest cas la presó preventiva, davant d'Estrasburg.
Us he de dir que amb allò d'amb qui faríem un cafè, és evident que jo ahir quan veia molt a Oriol Junqueras, com ho seguia al darrere de la seva defensa d'Andreu Vandereinde, i cada vegada que feien una pregunta a Carme Forcadell sobre qüestions com les delegacions exteriors, el Diplocat, tal, Oriol Junqueras anava mirant arreu, no?, incrèdul, pensant què li està preguntant al president del Parlament. Raül Romeva es regirava a la bancada dels acusats. Amb ells, evidentment, no podem, però eren preguntes que deien, això és del tot... Per què li pregunten això a Carme Forcadell, que no té res a veure amb ella, no?
Bé, de fet, ella ho va dir que no havia participat en cap estratègia...
Però és que ella era la presidenta del Parlament, sí, sí, no?
Sí. Un dia més, els fiscals ahir, en les seves preguntes, van cometre errors a l'hora de... de presentar o de situar en el temps els càrrecs que ostentava en aquell moment Carme Forcadell, etcètera, etcètera. Per tant, diguem-ne que això és una constant, està sent una constant. La setmana passada els fiscals ja van cometre errors, i ahir també tant Moreno Moreno com Madrigal també van cometre aquesta mena d'error.
Hem de dir que Oriol Junqueras no para de prendre notes a darrere, en papers, està concentrat seguint la sessió, però també aprenent notes, suposo que del que diuen, i després per compartir-ho amb els advocats.
Potser algun dia es faran públiques.
O és material que comparteix amb les defenses.
Memòries de judici, no,
exacte.
Les memòries del judici.
No sabem què escriu, però escriu molt.
Aquí. Escolteu, a part d'això, el rei Felip VI de Borbó, estaria bé saber com es pren les referències constants. Jordi Sánchez li va contestar en el seu dia, em sembla que va ser també a Josep Rull, que li va enviar un missatge. El concepte de democràcia que té la monarquia espanyola, amb aquesta referència de Jordi Cuixart.
Cuando yo escribo aquí, vivir en democracia en Cataluña está en nuestras manos, es porque tengo el convencimiento de que aunque el dictador se murió en la cama, la recuperación de la democracia es por la tenacidad de los ciudadanos del conjunto del Estado español que salieron a la calle a defender la democracia y los valores democráticos. Nadie está cuestionando en Cataluña que vivir en democracia en Cataluña está en manos de la ciudadanía de Cataluña, que el Estado de Derecho no está por encima de la democracia, porque el franquismo también era un Estado de Derecho, lo que no era social y democrático, pero también era un Estado de Derecho.
Doncs això és el que va passar ahir. Ara ho comentarem en temps de tertúlia amb el Manolo Emilian Mestre, que ja està aquí al meu costat, avui a Madrid, el Manolo, amb la Pepa Martínez, l'Andreu Pujol Mas, en Jordi Borràs i en Miquel Puig a l'estudi de Barcelona. I a les 10 seguirem en directe, com hem fet cada dia, les declaracions dels primers testimonis. Avui veurem com s'ho fa Manuel Marchena per fer quadrar el rellotge que ell s'ha proposat. Avui hi ha, entre avui i demà, una vintena de testimonis polítics que han de desfilar per aquestes a la segona del Suprem, començant per Joan Tardà i amb personatges de pes com Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa Maria, Cristóbal Montoro, Juan Ignacio Zoido, l'expresident Mas, és a dir, són molts i recordeu que estan obligats a contestar totes les preguntes de totes les parts. Avui entra en escena l'extrema dreta.
De les declaracions d'avui tenen cert morbo la de Mariano Rajoy per saber
en
com...
Vox.
En Vox. Com entomarà les preguntes de Vox, perquè clar, ara són rivals electorals i s'ha de tenir molt present que els advocats de Vox faran precampanya dins del judici i fora del judici i no passaran per alt la possibilitat avui de posar contra les cordes a Mariano Rajoy per la seva actuació durant el procés independentista.
Recordem que hi ha una pericial demanada per a la defensa de Quim Forn, si no m'erro, que va demanar certificats al govern espanyol de que no es van plantejar l'estat d'excepció. I l'extrema dreta li preguntarà com pot ser amb tot això que estava passant que vostès no es plantegessin l'estat d'excepció.
I veurem també si li pregunten a Mariano Rajoy per la negociació o els contactes secrets i discrets que va haver-hi durant el mes d'octubre per intentar evitar d'una banda la declaració unilateral d'independència i també evitar el 155. Són aquests contactes discrets als quals es va referir a la seva declaració Santivila i que finalment, com tothom sap, van acabar en no res.
L'endecari Íñigo Urkullu, també convocat aquests dos dies. Per tant, ho seguireu tot. No us desenganxeu de l'antena de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies, sintetitzadors del Suprem, Domènec Subirà, Dani Gómez. Una pausa i us saludem en temps de tertúlia.